Notícies Vespre. Karen Madrid.
La primera fase de les obres de reurbanització del passeig ja està en marxa amb un doble objectiu, dotar de més verd i d'aigua aquest espai del centre. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. L'actuació permetrà ampliar fins a 65 els arbres del passeig, malgrat la dificultat que suposa tenir un aparcament subterrani. Toni Serra és cap d'urbanisme de l'Ajuntament.
Situar els arbres en el gruix de terres que hi ha entre el nivell de la llosa de la coberta del pàrquing, del futur aparcament, i el nivell actual del nivell futur de la plaça, que és, més o menys és un gruix que va variant al voltant de 1,30 m, alguns punts inferiors, i per tant doncs, bueno, hi ha tot un sistema corregut de jardinera que permetrà doncs, que els arbres es puguin anar desenvolupant les arrels de forma horitzontal i també doncs, aprofitar al màxim aquest gruix de terres.
Aquesta primera fase de les obres s'allargarà 3 mesos, mentre que el conjunt de la reurbanització ha d'estar enllestida a l'octubre.
CIPO reclama a la Generalitat que cobreixi el 75% del cost laboral de les persones amb discapacitat en lloc del 55% actual.
Des de la cooperativa consideren que és l'única manera de garantir la viabilitat de la cooperativa a llarg termini, després de l'augment del salari mínim interprofessional. En el mateix sentit, s'han posicionat des de DINCAT, que alerta que molts centres ocupacionals no es poden permetre aquest ascens sense més ajudes.
En esports, el Sabadell s'enfronta demà a l'Atlético Sanluqueño amb la sortida del descens com a principal fita.
Tots dos es troben empatats a la classificació, malgrat que abans de Nadal el Sanluqueño sumava 14 punts més que els arlequinats. El xoc arrencarà a les 7 del vespre, mitja hora abans, el Sabadell en joc.
Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Ara mateix, situació bastant tranquil·la a la xarxa viària més propera a Sabadell. A l'AP7 trobem 1 quilòmetre de retencions a Barberà en sentit sud i també a la B30 al seu pas per Barberà, 1 quilòmetre més també de cues en sentit sud i 1 quilòmetre a Cerdanyola, en aquest cas en sentit nord. Pel que fa a Barcelona, s'hi circula sense problemes tant d'entrada com de sortida.
El temps.
Ara mateix tenim 13 graus a Sabadell, un grau més que ahir a aquesta hora. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores i sobretot de cara al cap de setmana? Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bona tarda. A la zona del litoral i prelitoral encara mantenim aquest ambient suau. De fet, durant aquestes immediates hores encara la temperatura podrà pujar lleugerament, però ja tenim valors de 16-17 graus en alguns sectors. En canvi, a l'interior sí que tenim una situació ben diferent, i és que a punts del Pla de Lleida encara mantenim alguns estrats baixos residuals de les boires que s'han format al llarg del matí, i d'aquí que la temperatura en aquesta zona no acabi de pujar i tindrem un ambient no tan suau durant aquestes properes hores respecte a dies anteriors. També s'espera un temps més ennuvolat, sobretot cap a la meitat nord del país, Pirineu, Prepirineu, interior de les comarques de Girona, perquè, a més, en aquesta zona hi han de créixer algunes nuvolades que podran descarregar algun ruixat local, com també ha de quedar-se el força ennuvolat en punts de la Vall d'Aran o cap al nord del Pallars Sobirà. Ja per acabar la jornada, també es formaran alguns intervals de núvols al sector central del litoral especialment, però també d'altres indrets del litoral, i fins i tot aquesta propera matinada s'hi espera precipitació de caràcter feble. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Les obres del passeig de la plaça Major comencen la seva primera fase, recuperar l'aigua i l'arbrat a nivell de terra. En 3 mesos s'ha d'executar la primera fase de la reforma integral de l'antic espai de la plaça Major, un disseny que pretén crear un espai central amb 65 arbres, 23 més del que hi havia fins ara, i que acabarà amb la reurbanització de gairebé 600 metres quadrats al centre de Sabadell. Però, Aleix, la solució tècnica no és senzilla.
Exacte, Karen, i no ho és per la presència de la caixa de l'aparcament subterrani sota del passeig de la plaça Major. Concretament, hi ha un talús de gruix d'1,30 m que complica la plantació dels arbres. Per això, des d'Urbanisme s'ha dissenyat una gran jardinera en forma d'ela que permetrà que els arrels creixin de forma horitzontal. Un altre element clau serà l'aigua i les fonts, com explica Toni Serra, cap d'urbanisme del consistori.
Es construiran uns vasos, una mena de petites piscines per sota del paviment, no? Que són els que recolliran l'aigua que brollarà, no? de les fonts i dels brolladors, i recircularà aquesta aigua, la reconduirà cap al circuit tancat, diguéssim, que alimenta aquestes fonts. Tot això, ara veurem les marques en el terra, no? Són elements que s'han d'anar excavant i inserint en el en el que és l'actual paviment.
Aquesta serà la primera de les tres fases del projecte que ha de cloure el pròxim mes d'octubre. L'equip de govern vol que es compleixin els terminis, com apunta Marta Farrés, alcaldessa de Sabadell.
Que ningú es posi nerviós, que anem amb calendari, que aquestes setmanes doncs, el que s'ha estat fent són aquests treballs que són tan necessaris. I en segon lloc també un element molt important, que és que ara que ja tenim doncs, l'espai tancat i ja se'ns han retirat tots els elements, també podrem doncs, veure amb els veïns i amb les comerciants doncs, una mica les diferents peces doncs, que hem explicat d'aquest passeig, la peça d'aigua, la peça de fonts, la peça d'aquests parterres amb zones verdes, no?, que és el, diguem, les grans novetats d'aquest passeig, plantejades diguem, sobre el terreny.
L'obra té un cost de 1,2 milions d'euros i es vol que sigui la reforma definitiva.
El Casal Popular al Tallaret podria posar-se en marxa a Cal Balsac aquest mateix any. Així ho ha anunciat Oriol Rifé, membre de l'entitat, durant la programació especial de Ràdio Sabadell des de la Creu Alta.
Fins ara hi han hagut unes reformes en l'espai del Tallaret, no?, a la nau nord de Can Balsac, que són unes obres que les ha executat l'Ajuntament. D'acord? Un cop s'han executat aquestes obres, s'ha pogut fer la concessió i ara tenim la concessió des de fa un any firmada i estem tot en el procés doncs, de tràmits de demanar la llicència d'obres i de tota la part del finançament. Però si tot va bé, i espero no equivocar-me perquè ja ho he dit moltes vegades, però aquest any hauríem d'obrir el Tallaret, no?
En paral·lel a aquest anunci, Rifé també ha fet pública la creació d'una nova plataforma.
Sota el nom d'Un barri per viure, servirà per reivindicar totes les necessitats de la Creu Alta.
I hem creat aquesta plataforma una mica per reivindicar totes aquestes propostes de millora, no?, que s'estan fent des de diversos àmbits, doncs també perquè aquí també tenim la responsabilitat com a veïns i veïnes que som de fer pressió també al carrer i també fer mobilització i reivindicar, no?
Avui també s'ha confirmat que Montserrat Barderi serà la pregonera de la Festa Major de la Creu Alta. L'escriptora i comissionada de la Capital de la Cultura 2024 i veïna del barri ha acceptat la proposta en directe durant la programació especial d'aquesta emissora.
I el Club d'Avis Plaça Vallès es nega a marxar de la seva actual seu. Un local cedit per la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859, situat al número 100 del carrer Unió. Els membres del casal afirmen que la Fundació els ha donat temps per abandonar l'immoble fins al 31 de juny, però ells creuen que la data no s'ajusta als terminis del contracte anual signat entre les dues entitats. Des de la Fundació Pro matisen que no hi ha cap data tancada i que en cap cas no és la seva intenció fer fora els avis del casal d'un dia per l'altre. Núria Garcia, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Decepció entre els responsables del Club d'Avis Plaça Vallès per la manera com, diuen, la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 els ha informat de les seves intencions de recuperar el local del carrer Unió. La presidenta del casal, Maria Rosa Mota, assenyala que s'han sentit menyspreats després de tants anys de relació. Per això lluitaran per poder-s'hi quedar tot el que faci falta.
Nosaltres volem reservar la nostra entitat. Nosaltres volem continuar sent el Club d'Avis de la Plaça Vallès. I això doncs, ha de ser o continuant, que aconseguim continuar amb aquest local del carrer Unió número 100, o que per un cantó o per un altre ens en puguin oferir un altre que més o menys estigui pel barri del de la Plaça Vallès, clar, perquè la majoria de gent viuen pel voltant. I aquesta és en si la qüestió.
Des de la Fundació, el director Joan Carles Sunyer assegura que han mantingut el contacte en tot moment amb els responsables del Club d'Avis Plaça Vallès i que es va informar amb un burofax com a formalisme. Sunyer diu que no els volen fer fora sense trobar una solució que garanteixi la continuïtat del casal.
La Fundació, per això, en cap moment els farà fora del Club d'Avis de la Plaça Vallès sense donar-los una solució o buscar una alternativa a les activitats que ells estan desenvolupant. L'entitat de l'associació del Club d'Avis de la Plaça Vallès en cap moment ha de desaparèixer.
Una de les opcions que ha posat sobre la taula la Fundació és que el casal d'Avis Centre a Sabadell al carrer Sant Josep absorbeixi els 200 socis del Club d'Avis Plaça Vallès. Una solució que ara com ara no convenç els integrants del casal. Els seus responsables es reuniran el pròxim 24 de febrer amb l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, per intentar desencallar la situació.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
Les famílies d'alumnes critiquen que el Departament d'Educació no hagi comptat amb la comunitat educativa per consensuar l'avançament del curs i implantar la jornada reduïda al setembre. La presidenta de la FAC, Belén Tascón, considera que un canvi d'aquesta envergadura requeria un debat previ.
En declaracions al Cafè, Tascón assenyala que encara s'han de mirar la lletra petita del decret. Ara bé, d'entrada opina que la jornada reduïda no beneficiarà el conjunt de les famílies.
Veure com afecta a totes les famílies, a tot l'alumnat, i sobretot aquest alumnat que està doncs, en situació de més vulneració, perquè són aquells també els que els de donar més recursos. En aquest cas, és el que trobem a faltar, doncs, veure doncs, aquest diàleg i posar doncs, quines, o sigui, quins avantatges aporta i quins inconvenients aporta.
Davant del malestar que s'ha generat amb l'anunci, el conseller d'Educació, Josep González Cambray, ha afirmat avui que si s'hagués obert el debat, la decisió no estaria presa a hores d'ara. Segons el nou decret, l'inici del curs escolar s'avançarà el 5 de setembre. En el cas de Sabadell, començarà el dia 6 per la Festa Major i també es farà jornada reduïda de 9 a 1 durant tot el mes de setembre. El servei de menjador estarà garantit i es completarà la jornada habitual amb activitats extraescolars que la conselleria ha dit que seran gratuïtes.
La cooperativa Cipo reclama la implicació de la Generalitat per garantir els llocs de treball de les persones amb discapacitat. Tot plegat davant l'augment del salari mínim interprofessional fins als 1.000 euros, que suposa un increment dels costos.
En aquest escenari, el director de Cipo, Xavier Martínez, demana que l'administració catalana cobreixi el 75% del cost laboral d'aquestes persones en lloc del 55% actual.
Estem molt d'acord amb que hi hagi aquests 1.000 euros, encantadíssims, però sí que és veritat que demanem a l'administració que faci aquest esforç perquè al final tot això es traduirà en més llocs de treball i potser ajudar a reduir un possible, diguéssim, bueno, una possible sortida d'altres doncs, tipus d'empreses.
Des de l'Associació Empresarial d'Economia Social d'INCAT, per la seva banda, alerten que sense aquest suport econòmic els llocs de treball de les persones amb discapacitat estan en perill. Carlos Campuzano és director de DINCAT.
Els nostres centres especials de treball competeixen en els serveis i productes que elaboren amb altres centres especials de treball que sovint són de caràcter mercantil i que ocupen a persones amb molt més productives que els nostres a treballadors o competeixen directament amb l'empresa ordinària. I des d'aquest punt de vista, els increments de costos laborals tenen impacte, no?
Campuzano insisteix que per mantenir el model actual cal la implicació de tothom, no només del tercer sector.
Comissions Obreres ha començat una gira per donar a conèixer els aspectes més rellevants de la nova reforma laboral. Avui ha estat el torn dels delegats sindicals del Vallès Occidental, a Sabadell. El secretari comarcal Ivan Ramos ha destacat com ha fet millorar les condicions laborals de molts treballadors.
Sí, ha començat destacant la nova normativa que acabarà amb els contractes temporals d'obra i serveis.
El fet d'eliminar totalment els contractes d'obra i servei, que eren el 85% dels contractes temporals que assignaven, i que aquests contractes passin a ser indefinits, fa que directament canvi per moltes persones la seva vida, no? Aquests últims dies no deixem de veure comentaris sobretot a les xarxes socials on persones que portaven anys i anys encadenant contractes temporals per primera vegada doncs, han signat un contracte indefinit.
També ha argumentat que la reforma facilita les negociacions col·lectives o regularitza els ERTOs. Ramos ha aprofitat que l'Assemblea per celebrar un nou augment del salari mínim que farà pujar els sous de prop de 2 milions d'assalariats.
Per tal de millorar la vida directament de més d'un 1.800.000 persones que directament veuen com pujaran els seus salaris, però també la pujada del salari mínim interprofessional fa que automàticament els salaris més baixos però que no arribaven al salari hagin de pujar. Per tant, entenem que la pujada del salari mínim interprofessional afectarà tota la negociació col·lectiva i el conjunt de treballadors i treballadores.
Ramos, però, assegura que els sindicats no es quedaran aquí i avisa que, abans que s'acabi l'actual legislatura, volen que el salari mínim continuï pujant fins a aconseguir que sigui un 60% del sou mitjà espanyol.
Un augment dels tipus d'interès és probable a Europa abans que acabi l'any. Ja s'està vivint als Estats Units i, segons el Banc Central Europeu, ara hauria arribat l'hora de fer-ho aquí amb l'objectiu de frenar la inflació.
És la conclusió que extreu el professor d'Economia de la UAB, Albert Sala, tenint en compte les previsions de la inflació i les declaracions de Christine Lagarde.
És possible que pugin els tipus d'interès, jo diria que entra dintre el més probable, i sobretot degut a les declaracions que va fer el Banc Central Europeu, la presidenta del Banc Central Europeu, la Christine Lagarde, el dijous passat, canviant una mica les expectatives de que esperarien que la inflació es normalitzés, que era la tesi que tenia el Banc Central Europeu, i ho va canviar amb la política que tindria de fer tot el possible per frenar la inflació. Si això vol dir possibles pujades de tipus d'interès.
L'augment del tipus d'interès farà encarir les hipoteques, però permetrà que els dipòsits tinguin més rendibilitat. Després de molts anys dels tipus d'interès al mínim, Sala considera que un petit augment pot arribar a ser positiu per l'economia.
Avui també és notícia.
Ciutadans reclama una legislació definitiva de l'oci nocturn a Sabadell.
El regidor de la formació taronja, José Luis Fernández, ha recordat que fa 11 mesos que es va anunciar i que no s'ha resolt la majoria d'al·legacions. També ha criticat que la regulació no és ferma i que sembla que el govern local no es cregui una legislació que van portar i aprovar al ple municipal.
L'alcaldessa de Montcada i Reixac creu que les obres del soterrament de les vies al municipi estan en un punt de no retorn.
Laura Campos celebra l'anunci de l'inici dels treballs per part de la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ahir a Twitter. Les obres haurien de començar a finals d'aquest any o principis del 2023 i duraran 7 anys.
No marxem de Montcada i Reixac perquè patronals i sindicats de la indústria pressionen a la Generalitat perquè la cimentera del municipi obtingui l'adequació ambiental.
Els demandants demanen actuar amb celeritat per salvar fins a 300 llocs de treball directes i indirectes. Segons la Fundació SEMA, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha enviat una interlocutòria a la companyia declarant nul·la l'autorització de la Generalitat per un defecte de forma.
El fons d'art de l'Aliança Francesa ja és propietat de la ciutat. La compra es fa per un preu simbòlic, com ha anunciat avui en Gràcia Torrella, directora del Museu d'Art de Sabadell.
Al moment que van haver de buidar la casa, van dir, això què en fem? Això té un... és la nostra història i volem no desfer el conjunt. Llavors ens van demanar de guardar-ho aquí i al final, doncs, amb aquest valor simbòlic, doncs, els hi comprem. I com a conjunt té valor. A vegades no estan les peces, o sigui, no hi haurà un Picasso meravellós, però sí com a conjunt per nosaltres té un valor molt gran perquè és la història de l'Aliança Francesa a nivell expositiu.
Es tracta d'un fons heterogeni d'unes 35 peces que mostra la història i el pes que l'Aliança Francesa va tenir a la ciutat.
I s'hi pot veure, per exemple, un dibuix d'Alfons Borrell, una pintura de Francesc Bordes o un acrílic d'Agustí Puig. Els últims gestors de l'entitat van cedir-lo en dipòsit i ara han facilitat la seva adquisició definitiva. També hi ha adquisicions d'autors forans, així com les obres originals, que ja es troben a la Casa Tauler anteriorment a l'Aliança, com ara quatre pintures de Martínez Romero.
El sabadellenc Josep Vila i Cassanyes debuta d'aquí a pocs minuts com a director convidat a Alemanya al capdavant del cor de la ràdio del centre d'Alemanya a Leipzig.
El compositor de la ciutat s'ha mostrat molt honorat amb la convocatòria.
El cor de la ràdio de Leipzig és un dels més prestigiosos d'Alemanya. Els seus enregistraments, sota la batuta del gran mestre Kurt Masur, són mítics i encara avui difícilment superables. Per mi serà un gran honor dirigir-los aquest vespre.
I sonaran obres de Bernat Vivancos, Alejandro Yagüe, Josep Lluís Guzmán i peces del mateix Vila i Cassanyes, com The Boring Time, que ha passat a ser el sonet 19 de Shakespeare i la missa per a doble cor a capella. El concert el retransmetrà en directe l'emissora de ràdio pública MDR Clàssic.
El xef guanyador de l'últim concurs d'entrepans d'autor Madrid Fusion, el sabadellenc Jordi Gavaldà, ha mort aquesta matinada de divendres.
Gavaldà havia estudiat a l'Escola d'Hostaleria Joviat de Manresa. Durant una dècada va liderar l'establiment Contrast del carrer Pare Sallarès. També havia tingut l'immoral i fins i tot una food truck. Fins l'últim moment havia estat il·lusionat amb tota mena de projectes, com ara fer un podcast o escriure un receptari. El restaurador i promotor cultural Pere Urpí, amic del finat, s'ha mostrat afectat a aquesta emissora i ha destacat el llegat que deixa el cuiner desaparegut.
Va establir una manera de ser que no existia abans, de les elaboracions fer-se des de la mostassa, fumar les peces de carn, de peix, comprar tot en origen, la qualitat, ha deixat un llegat, sí, una manera de fer, de cuiner, jo li deia gamberro també, no? Una manera gamberra d'entendre la cuina, que no l'ha fet ningú més, però això no treia que fos d'una pulcritud i d'un rigor extraordinari, perquè sí, recordarem plats, elaboracions, va ser el primer que va tenir una food truck, ha ensenyat a generacions de cuiners que han vingut darrere de la seva manera de fer.
L'últim comiat a Gavaldà serà demà dissabte a les 4 de la tarda. Hi ha programes difícils.
Xocolata del lloro, això, eh? Iau, 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 iau.
Altres que instrueixen.
Jo sempre estic disposat a fer alguna infidelitat de tant en tant.
I alguns que són un lloc de parada.
El port de Sabadell, és a dir, Barcelona, també s'ho mereixeria, eh?
Però cap d'aquests és el nostre. Ferrer a quartín de cau, cau. El Dia Mundial de la Ràdio, tornem a obrir
el Casino dels Senyors.
On poguéssim estar tots dos solets i tal com Déu nostre Senyor ens va portar en aquest món.
Reserva la teva taula el diumenge 13 de febrer a les 9 del vespre.
Un programa fet per poca vergonya.
Hi ha molt traïdor en aquest món de la ràdio, molt traïdor.
Ràdio Sabadell, notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
L'Agència Europea del Medicament estudiarà en profunditat si les vacunes contra la Covid-19 causen irregularitats menstruals.
El regulador europeu ha pres aquesta decisió d'aprofundir més en l'anàlisi després que més dones hagin comunicat alteracions menstruals i per les conclusions de nous estudis que aborden la qüestió.
Encara relacionat amb el coronavirus, a França la mascareta deixarà de ser obligatòria en interiors on s'hagi de presentar el passaport de vacunació.
Des del 2 de febrer tampoc és obligatori portar mascareta a l'exterior, tot i que les autoritats sanitàries la recomanen en cas d'aglomeracions.
I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya arxiva provisionalment la causa oberta contra dos diputats de Vox per un delicte d'odi a la campanya electoral municipal del 2011 a Reus.
El magistrat considera que l'acusació que exerceix l'associació Guatani no ha concretat prou els indicis contra els diputats Joan Garriga i Mònica Lora. La resta d'encausats, 11 membres més de l'antiga Plataforma per Catalunya, seguiran amb el procediment obert.
Esports.
El centre d'esports tindrà demà l'enèsima oportunitat de sortir del descens. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
L'Atlético San Luqueño Sabadell serà un enfrontament directe per la permanència, però amb dos equips es presenten amb ratxes totalment contraposades.
Abans de Nadal, els gaditans sumaven 14 punts més que els arlequinats i vorejaven la zona play-off. Amb les dinàmiques d'uns i altres, ara tots dos empaten a la classificació als jocs de descens. Per les circumstàncies, el tècnic Pedro Munitis veu crucial treure els 3 punts.
Con todo lo que queda por delante, hablar de algo definitivo de finales, bueno, pues son todas, ¿no? Porque en la situación que estamos, así lo entiendo. Lo que sí es quizá un partido más importante porque, bueno, no es solo lo que sumas o no sumas, sino lo que deja de sumar o suma el rival.
Un Munitis que ha dit que Néstor Querol i Ramon Folch evolucionen favorablement dels seus problemes físics i apunten a estar disponibles. Especialment important seria que el primer, el castellonenc, pogués estar a punt per donar relleu a Caixa i per no fer assumir molta part de la responsabilitat al fitxatge Bernal Dopi.
Pretender que en menos de una semana Dopi, bueno, pues haya impregnado de todo eso es ciencia ficción, ¿no? Pero sí que es cierto que bueno, que todo es un proceso, que ha venido con muchísimas ganas, es un chico que la sensación que tenemos es que coge las cosas deprisa, que tiene muy buena actitud, y bueno, pero que hay que tener paciencia y bueno, entender que el proceso de adaptación, bueno, pues esperemos que sea lo más corto posible.
Demà a les 7, el xiulet inicial i des de mitja hora abans el Sabadell en joc.
I avui, Sergi, després de la roda de premsa de Munitis, el club ha presentat el nou gimnàs.
Ubicat al gol nord de la nova Creu Alta i en ús des de fa mesos, però l'acte de presentació ha hagut d'esperar aquest migdia. Un espai propi de 160 metres quadrats que el president Esteve Calzada ha exposat així.
És el que ens diuen sempre els tècnics, que la preparació física requereix doncs, tenir una disponibilitat d'un gimnàs habitualment i molts clubs, començant per nosaltres mateixos, abans de tenir aquesta instal·lació, doncs s'han de buscar la vida amb acords, amb gimnasos que hi ha allà, etc. I jo crec que pocs clubs de la nostra categoria poden gaudir d'una instal·lació com la que tenim aquí. I tot això doncs gràcies al suport de tots i també doncs dels patrocinadors i de l'equip de gestió del club que ho ha aconseguit i ho ha fet possible.
Calzada considera que el fet que s'hagi pogut fer la inversió demostra que l'estat de salut del club res a veure té amb el de fa uns anys.
Obrim bloc poliesportiu, l'Astralpul Natació Sabadell ha complert els pronòstics i s'ha classificat per les semifinals de la Copa de la Reina de Waterpolo. Les de David Palma han passat per sobre del Sant Feliu per un contundent 22-4.
L'Astralpul, que ha guanyat 17 de les últimes 25 copes, busca revalidar el títol per 6è cop i a priori té un camí més que assequible cap a la final, com s'ha demostrat avui. Palma s'ha permès el luxe de fer rotacions.
Era un partido que sabíamos que íbamos a dominar con cierta facilidad y hemos venido a hacer el trabajo sobre todo defensivo, de no relajarnos, no encajar gol fácil, pensando mucho ya en el partido de mañana, reservando muchas jugadoras, repartiendo bien minutos de juego y la verdad era un poco el guión que teníamos escrito y contento de esta primera victoria.
El rival a la semi serà el Rubí, que s'ha desfet del Catalunya en l'estrena de la competició que, recordem, té lloc a Terrassa. El partit contra la Rubinenca s'arrencarà demà a 11:45 del migdia. A l'altra banda del quadre, el Mediterrani ha derrotat el Sant Andreu i a aquesta hora ha d'arrencar l'última eliminatòria, Terrassa-Mataró.
I en squash, Iker Pajares torna a l'escena amb la defensa del títol del Campionat d'Espanya.
Una competició que té lloc a Omilladoiro, a Galícia. En l'estrena, Pajares no ha tingut problemes per desfer-se del jove Aaron Astray, que procedia de la prèvia, per 3-0 en 23 minuts. El jugador sabadellenc no té problemes a reconèixer l'etiqueta de favorit.
Un campionat per mi molt, molt important. Les últimes dues edicions vaig sortir campió i sí, sóc el rival a batre. En aquest campionat tota la pressió recau sobre mi. És un fet que és així. Però bé, ja et dic, vaig molt, molt preparat, vaig molt, molt mentalitzat. Hi ha rivals molt durs en aquest campionat que venen amb moltíssimes ganes.
A aquesta hora, Pajares juga el partit de quarts de final davant Pascal Gómez. Demà jugaran les semifinals i diumenge la final i els principals esculls de l'esquaixista local seran homes com Edmond López, Bernat Jaume o Borja Golán, hipotètic rival a la final i considerat el millor jugador espanyol de la història.
I en el marc de la programació especial de Ràdio Sabadell a la plaça de la Creu Alta, avui han passat per l'Hotel Suís representants d'alguns dels principals clubs del barri, entre ells el Creu Alta Sabadell Handbol i el Creu Alta Sabadell Bàsquet.
Demostrant la germanor entre dues entitats que tenen Cal Balzac com la seva casa compartida, el coordinador del club de bàsquet, Agustí Forrellat, ha recordat com van ser les primeres passes.
El bàsquet està aquí gràcies a l'Handbol. Fa 20 i pico anys, fa 23 o... deu fer 23, 24 anys, que la gent del handball ens va ajudar, ens va fer de padrins a entrar al pavelló, ens va donar els seus colors, ens va donar el seu escut, amb petits canvis, i ens van apadrinar perquè formessin part d'aquest pavelló, que tot just fa 23 anys es va inaugurar.
Forrellat ha tret vit de la vocació formativa del club i com a proposta de futur no ha descartat que es creïn equips sèniors per completar les seves línies, però també ha demanat més espai per donar cabuda a tothom. De fet, des del Creu Alta Sabadell Handbol, el president Albert Bosch veu imprescindible que la ciutat tingui al seu abast més recintes coberts per la pràctica de l'esport.
S'ha millorat algú, però a Sabadell partia d'un dèficit seriós a nivell d'infraestructures. De pista coberta. Jo ja no em fico en altres... A pista coberta falta. No pot ser que una ciutat de 200 i pico mil habitants. Sí que se n'han fet, s'ha fet al sud, s'ha fet farà marinals, però fa falta més. I des del club, des de nosaltres, sobretot hem tingut reunions amb l'Ajuntament i això, per apretar i fer veure de dir, home, nosaltres estem creixent, estem fotent-li, seguim el ritme i és la nostra feina, apretar.
Bosch té l'objectiu de consolidar els equips femenins del club. El president també ha lamentat que el sènior masculí no hagi obtingut encara cap victòria malgrat la bona feina diària que s'està fent des del cos tècnic.
Les converses les podeu recuperar al podcast de Ràdio Sabadell i al programa l'ha tancat el president de la Unió Ciclista Sabadell, Miquel Borràs, en un any molt il·lusionant per l'entitat.
Recordem que és el seu centenari i que seran uns mesos farcits d'activitats amb motiu de l'efemèride. Per veure passar la volta a Catalunya, però, caldrà esperar fins al 2023. Borràs ha revelat que, en un principi, tot feia indicar que la ronda catalana podria passar enguany per la ciutat, però les negociacions, ajuntament, organització, van tenir alguns girs.
Vam tenir un contacte amb la Volta, amb el seu director, en Rubén Peris, de que si podia venir la Volta aquí, es va dir que sí, vam anar a l'Ajuntament, vam proposar que... Llavors, esclar, l'Ajuntament ens va dir bueno, que vingui Rubén Peris aquí, en parlarem i tal i qual. Bé, no es va arribar a un acord pel tema econòmic en aquell moment, però, en canvi, al cap de dos dies, pues, llavors l'Ajuntament va dir, bueno, ens ho hem mirat i sí que pot ser, ho farem. Però llavors va ser la Volta el que va dir, ara ja m'he compromès amb una altra població, per tant, no pot ser.
Borràs presideix la Unió Ciclista Sabadell des del 1969 i, de cara al futur, ha assumit que per qüestions econòmiques serà impossible fer passos de gegant, però ha demanat a qui d'aquí a un temps agafi el relleu que se segueixi progressant.
Menys d'un minut per dos quarts de vuit. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest divendres 11 de febrer, recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 dilluns a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè a les 8 arriba el Quimèric. Que acabeu de passar un bon divendres i que tingueu un bon cap de setmana. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.